Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen les Converses Gironines. Cada setmana una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Els parla Lluís Arter. Gràcies per acompanyar-nos cada setmana i amb un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat la tenim sempre, cada setmana, amb en Josep Víctor Gai, que saludem. Víctor, com estàs?
Molt bé, molt ben trobats, i agraïm avui al nostre convidat l'esforç que ha fet per dialogar amb nosaltres.
Efectivament. L'altre dia llegíem sobre el nostre convidat, i ens va fer certa gràcia, deien que era un peix gros dintre del sector. Saludem el senyor Antoni Abad, president del Comitè Executiu de la Federació Nacional Catalana de Confraria de Pescadors, president de la Confraria de Roses, president de la Federació de Pescadors de Girona. Vostè, senyor Abad, necessita un programa per anunciar-lo, eh?
No, jo sóc un pescador. Un pescador com tots els meus companys i encantat de poder estar en ratet amb vosaltres.
A més, fill i net de pescadors, o sigui que sí. Ni ve de mena, eh?
Sí, sí, jo tota la vida a casa he conegut això, no he conegut res més, per dir d'aquella manera, eh?
Molt bé, doncs anem a començar, Víctor, endavant.
Bé, la primera pregunta hauria de ser què hi fa un pescador de Roses presidint tots els pescadors de la costa catalana? Com s'hi arriba des de la cofradia de Roses, les cofradies de Girona i ara les cofradies de Catalunya?
Bueno, doncs els tinc que dir que va ser una mica per casualitat. No va ser buscat, eh? Perquè jo, que només m'havia preocupat de la meva feina, i em van proposar anar a ajudar amb un altre senyor que es volia presentar a la cofradia de Roses, quan el senyor Fontacaba va plegar, va deixar el càrrec, vaig dir, bueno, doncs mira, te vindré a ajudar, però d'aquella manera tan informal. Mira, amb tanta mala sort, que aquell senyor va caure malalt, pobret, que va morir, i m'hi vaig veure embolicat. I, esclar, coses de la vida, no?, que un no ho busca, i em vaig trobar de present a la cofradia de Roses. Després, quan ets president d'una cofradia, pots optar a la Federació Provincial, i els meus amics, que en tinc molt, companys pescadors, doncs, de les cofradies de Girona, em van dir, Toni, va, fica't aquí i tal, i dic, ostres, però si és que jo... Bueno, m'hi vaig veure embolicat, i jo que em vaig deixar embolicar, sigui dit, no?, però m'hi vaig veure embolicat. I m'imagino que no ho devia fer tan malament, i que ningú em tracti de prepotent ni molt menys, doncs que me'n van ficar a la catalana i em van donar el suport i em porto, doncs no sé, porto a la catalana doncs, cap a 5 anys i a les altres cap a 9. Vull dir que, no ho sé, va venir tot una mica de rebot.
Està clar que mai haguéssim imaginat tenir que viure el que estem vivint aquests dies, senyor Abad. Com es diu des de la barca i des del mar?
Bueno, nosaltres ho hem patit molt, això, com molta gent, malauradament, el tema del Covid, això ho hem patit i més val que jo m'equivoqui, però crec que això portarà, que deixarà petjada, no?, que diuen. Nosaltres, quan va sortir tot això de la pandèmia, va haver-hi, parlem de la flota catalana, vam haver-hi molt, quasi li vaig dir que el 90% de les embarcacions no anàvem a pescar, perquè no teníem mascaretes, no teníem els equips, els EPIs famosos, com ho havíem de tenir si no ho tenien ni els hospitals, no? Però sí que vam veure que al cap de 3 setmanes que ens vam poder anar adequant, com molts col·lectius, que vam poder tenir les mascaretes, vam poder tenir els EPIs, vam poder adequar les nostres embarcacions i posar en pràctica les mesures de seguretat que ens va recomanar la Direcció General de Pesca i les mútues d'accident, no?, que ens deien, tingueu compte amb això, amb allò, vam tornar a anar a pescar. Però, esclar, què va passar? Vam anar a pescar i el nostre principal client, bueno, no sé si és el principal, però un dels nostres clients importants que tenim és el canal Horeca, no?, que és la restauració, hotels, restaurants, bars. Clar, el nostre producte va patir una baixada de preu tremenda, perquè no hi havia consumidors als restaurants, estaven tancats, i ja es pot imaginar que veníem de pescar, i el nostre peix no es pagava el que s'havia de pagar, i només vam tenir una sort, que en aquells moments, i això va passar a la resta del món. El gasoil, el combustible que nosaltres utilitzem, anava molt barat, i això és el que es va donar una mica de bombolla per dir, bueno, no guanyem diners, però no anem enrere, no? Que jo sempre els dic als meus companys, dic, mireu, nosaltres, d'acord, hem patit el greuge com tothom, però dintre d'aquesta situació hem tingut un bé de Déu, que jo dic, perquè poc o molt hem pogut anar a treballar, perquè mires els companys de la restauració, per exemple, i a dia d'avui encara no estan treballant. Vull dir que dintre de tots els col·lectius que jo més o menys puc conèixer o que tenen relació amb el nostre món, doncs nosaltres hem sigut probablement dels menys afectats. Per què? Perquè hem pogut treballar i fer bullolla. No hem fet diners? No. Però com que s'ha ajuntat que el gasoil barat nosaltres puguem anar a pescar i que hi ha hagut molt de sector de la comercialització que s'ha transformat en portar producte a casa, manipular-ho i portar-ho a domicili, bueno, doncs hem anat fent bullolla.
Vostè, que té una visió global, mai tan ben dit, de tots els territoris on es pesca, de totes les costes on es pesca, quina diferència hi ha estructuralment, vull dir, entre la costa gironina, la costa de Barcelona i la costa de Tarragona? Suposo que hi ha sectors dintre de cada un d'aquests territoris, però quines diferències i què identifica cada sector de costa pel que fa a la pesca, naturalment?
Sí. Bueno, jo li diria que el pescador català, si parlem de tot Catalunya, jo li podria dir que el tarannà que tenim és molt igual. Nosaltres, les empreses, en el 95%, o m'atreviria a dir quasi el 100%, són empreses familiars, venen de pares a fills. Per tant, la mentalització que té, o la mentalitat, millor dit, que tenim el pescador català, és, el català és molt diferent de la resta de la Mediterrània. Li parlo amb molt de coneixement de causa. Ho conec bé. Jo que he tingut la sort del fet d'estar al càrrec aquest, doncs de córrer per molts ports, me n'he adonat de que Catalunya pot estar molt orgullosa dels seus pescadors, perquè no trobarà probablement ningú en tota la Mediterrània, miri què li dic, en tota la Mediterrània, tota, vull dir, França, Itàlia, no fan la gestió que fa el pescador català. Perquè no li vull diferenciar entre Girona, Barcelona, Tarragona, perquè és que som tots iguals nosaltres, no? Tenim la gran sort de que les pescaries són iguales, i tots anem, com diríem en el nostre argot, no? Tots fiquem la proa allà mateix. Estem fent molt bona gestió dels caladors, tenim una gent molt conscienciada, estem fent una feinada extrema recollint un munt de brossa que hi ha al mar, que després, si volen, podem parlar d'un projecte que hem fet al pescador català, al Pescaneta. Vull dir, el tarannà del pescador català és dir, anem a cuidar, com jo dic moltes vegades, l'hortet, perquè si tenim un hortet ben sa, de ben segur tindrem un recurs que estarà molt bé, i a més, avui també li dic, ens anirem a guanyar la vida molt millor.
Aquests dies, justament, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha fet pública una enquesta. Si no l'hem llegit malament, ens ha semblat interpretar que deia que havia augmentat en aquests mesos de pandèmia el consum de peix a les famílies catalanes. Tenen vostès aquesta percepció?
Sí que ho hem notat, i de fet és així. El que passa que una cosa és augmentar el consum i l'altra és el preu que hem venut aquest producte. M'entén? Pescar més? No. Sí que hem notat que hi ha molta demanda. La gent, miri, per exemple, li posaré un cas. Un cas molt, molt palpable d'aquest Nadal. Aquest Nadal hem tingut uns preus a les llotges, escolti, molt alts. I això nosaltres ho aixequem a que la gent no ha anat a menjar a fora perquè no hem pogut, però ha dit, mira, ens estirem una miqueta més i ho farem a casa. I hem tingut uns preus, fixi's, hem venut gamba aquest Nadal a 220 euros. No ho havíem vist mai. I això eren peixaters que ens compraven el peix per les mestresses de casa o per les famílies, perquè com que estava tot tancat, s'ho menjaven a casa. I aquesta afluència abans no l'havíem tinguda. I sí que és cert que hem notat afluència de peix, amb algunes espècies hem tingut molt bon preu i amb altres no tant, no? Però sí, l'afluència de demanda de pisci que l'hem tinguda.
Aquest projecte que vostè ha apuntat molt, molt discretament, però que ens consta que, doncs, que és, marca una mica el tarannà dels pescadors catalans. Vostè pesca neta, perquè a part de pescar peix, que és la seva feina i gosaria dir la seva obligació, també fan, recullen el que no és peix, precisament, sinó el que és el que llancem, i jo, ens hi posem tots, perquè tots en som responsables, al mar, que no hauria d'anar al mar. En què consisteix el pesca neta?
Doncs miri, això és una aposta molt forta que ha fet la federació que tinc el gust de presidir amb els meus companys, de dir, a veure si per una vegada som capaços de reconèixer la gran feina que fa el pescador català. I li dic el pescador català perquè és que no ho fa gaire bé ningú, això. Tothom recull, però amb la mesura que ho estem fent ara nosaltres, jo no crec que ho faci gaire ningú, però no dir ningú, eh? I clar, això és un projecte en el qual col·laborem tots els pescadors de Catalunya. Fixi's, estic parlant d'un volum de pescadors d'unes aproximadament 2.500 persones, que cada dia, poc o molt, el que recollim, ho portem als molls, ho fiquem en uns contenidors, expressos, d'aquests de reciclatge, i ho portem tot en terra. Clar, això és una feina que nosaltres ja feia molts anys que l'estàvem fent. I l'estàvem fent perquè és que és de consciència, no? I li torno a dir, egoistament, és que si jo pujava per babor i ho tirava per estribot, el més fàcil que podia passar és que o ho agafava un altre cop jo demà o ho agafava un company meu. Per tant, era tonteria tornar-ho a tirar, no? Però això mai se'ns havia reconegut. Vam poder demanar un ajut europeu via el nostre departament de pesca, que si algú d'ells m'està escoltant els hi agrairé sempre més, perquè han fet un esforç ingent per poder tramitar tot aquest projecte, i ens han dotat un fons econòmic en el qual hem pogut donar les embarcacions, doncs uns contenidors o uns cubells, no sé com dir-ho, per ficar tota aquesta brossa, que això està tot, aquests cubells estan cubicats. Avui en dia hem fet una aplicació que és molt fàcil, feixut i val molts diners, però fàcil de fer. Hem fet una app on el patró de cada embarcació pot fer una foto i automàticament allò queda quantificat. Perquè ja li deia que el cubell, el fet que estigui cubicat, doncs amb el telèfon o mòbil, crec, fas la foto i en funció de la mida que està ple ja saps la quantitat. Això va volcat directament en una pàgina web, aquesta pàgina web, que ara ja la tenim acabada, no li puc dir encara perquè ens falten dos serrells per acabar, però la podrà consultar tota la gent externa al nostre sector, perquè volem arribar a la societat i que sigui conscient de que la gran part de brossa que arriba al mar ve de terra. Ve de terra. Nosaltres la recollim. Bé, tant de bo que no haguéssim de recollir. Bé. Però si no som capaços de transmetre a la societat que tot això que va al mar ve de terra, no ho acabarem mai. I el fet de poder fer aquest recull de dades que estigui volcat en una pàgina web i que la gent externa al nostre sector, la societat civil, pugui consultar-ho, se'n podrà adonar de la gran quantitat de deixalles que agafem. I a més, això també ens pot servir, en un moment, per poder anar a les administracions i dir, miri, hem d'emprendre alguna acció focalitzada en llocs molt concrets, perquè sí que parlant amb els meus companys ens adonem que on hi ha una gran densitat demogràfica de gent, allà sol haver-hi molt bé residu, que per altra banda és normal, no? Però això ho diem i fins a dia d'avui no ho podíem quantificar, i ara ja ho podrem quantificar. I això, crec que això és la cirereta del pastís, no? Poder agafar i dir, senyors, mireu, això és el que hi ha, si no prenem una acció, a la llarga poder pescarem més plàstics que peixos, tot i que hi ha moltes més coses que, a part dels plàstics, no? Agafarem més plàstics que peixos, hem d'emprendre alguna acció. Això és el que jo li veig de molt potent en el projecte Pesca Neta, no? Com li deia, arribar a la societat i dir, senyors, això ens passa aquí. En els llocs costaners, com ara el meu poble, Roses, o com podria ser Palamós, o com podria ser Port de la Selva, no? O l'Ametlla de Mar. quan ve la temporada d'estiu, que tenim molta afluència d'embarcacions externes a nosaltres, doncs quan ve el final de setembre, primers d'octubre, també ens n'adonem que diu, mireu, com que ara ho tenim quantificat, fixeu-vos el fet de que arribi tot aquest col·lectiu que probablement no està tan conscienciat, mireu tot el que trobem, no? I això és el que, com els comentava abans, l'important del projecte. Anar a les administracions i dir, oi, potser haurien de fer campanyes als ports esportius, campanyes a les oficines d'informació i turisme dels pobles, és a dir, de fer una mica de consciència entre tots, que jo sempre dic que el mar és de tots i per tots. Per tant, la responsabilitat és de tots.
Bé, vostè ha apuntat abans la situació que vam viure, com, lògicament, com tants i tants sectors, de que no hi havia mascaretes, no hi havia EPIs, no hi havia informació, no hi havia metodologia, quan ens va agafar tots desprevinguts tota sí. La situació del virus. Just en aquells dies vàrem veure unes imatges insòlites de cetacis que s'apropaven justament a tocar els molls. Quina és la situació actual? Han tornat les coses al seu lloc o encara troben imatges sorprenents com aquestes?
Bueno, ja no en trobem tant. Alguna n'hi ha, però no en trobem tant com abans. Això, nosaltres ens hem quedat molt sorpresos perquè, per un moment, ara no ho podríem quantificar, però el mateix avui a Roses, que fa molt bon dia, tot i que està núvol, però, no sé, estic veient moltes embarcacions d'esbarjo que estan navegant per aquí. Clar, en aquelles dates no hi havia ningú. I això se'n diu tranquil·litat. I, evidentment, el peix, com tot animal, si no el molestes, està en el seu hàbitat, doncs molt còmode, no? I hi ha molts peixos que són de superfície que realment sí que vam notar que dius, mira, ojito, hi ha molt més peix. Veiem molt més peix, perquè el peix ja hi era. Veiem molt més peix perquè realment en el seu medi està molt més còmode, no? Sí, sí, hi havia unes imatges maques. A davant del moll de Roses mateix es va suspendre una mola de tonyines que jo, tinc 58 anys, jo no l'havia vist mai. A la bocana del moll, dius, uf, això no ho havia vist jo mai. I tot això nosaltres entenem que és perquè, com que no hi havia pràcticament cap tipus de navegació, doncs el peix estava molt tranquil en el seu medi.
Abans ens ha parlat dels pescadors de la Mediterrània, en general. Hi ha una, si més no, ha parlat sempre d'unes relacions especials, i vostè que és de Roses, encara més, amb els pescadors de la Catalunya Nord. Fins i tot es parlava doncs, de la temporada de l'anxova, no? que es trobaven les embarcacions en alta mar, i si un li feia falta anxova i els de la Catalunya Nord havien pescat més, tot i que ells també en salen en força, doncs hi havia aquest intercanvi doncs, normal. Això, aquestes relacions amb aquesta part més propera, amb els pescadors de l'altra banda de la frontera, però que de ben segur poder es relaciona en català, doncs es mantenen aquestes relacions més enllà de l'amistat, fins i tot professionals.
Sí, sí, i tinc que dir que més que mai, nosaltres tenim una gran relació, de fet hi pesquem cada dia junts amb ells, no? Ens parlem amb el parc meteorològic, moltes vegades que ells estan més amunt, doncs ja els truques, quin temps teniu, pugem, no pugem, sí, hi ha una relació extraordinària amb ells, no? Com penso, però a més a banda de la relació professional, sinó personal, tenim una gran relació perquè és que cada dia hi parlem amb ells, no? I sobretot la flota d'aquí dalt, el que és llançar a Port de la Selva Roses, aquests encara més, no? Una gran relació. I nosaltres amb ells, doncs, no hem tingut mai cap tipus de problema. Tot i que les aigües franceses i espanyoles, els dos estats, França i Espanya, bueno, és una cosa que tenen aparcada i que més val no toquem, perquè mai ha estat clar el límit jurisdiccional de les aigües, no? I no s'hi fiquen massa en això, però no s'hi fiquen massa perquè realment els dos col·lectius que hi treballem, que som francesos i catalans, doncs no hem ficat mai problemes, perquè és que nosaltres sempre ens hem entès, vamos, de la millor manera. A Roses mateix hi ha un escar, unes drassanes, doncs ells venen molt aquí per treure els barcos a l'aigua i tot, i tenen la màxima col·laboració amb tots. No, tinc que dir que és una relació extraordinària amb ells.
Fa una estona vostè parlava dels preus de les gambes, del preu de la gamba d'aquest Nadal, que havia arribat amb un preu considerable.
Per Nadal,
sí. I tot i així, servidor recorda que fa una entrevista, no sé si vostè ho recordarà, jo sí, perquè cada cop que passo per davant d'una peixateria o cada cop que miro el peix de la gamba, recordo aquella entrevista, vostè va canviar la meva visió sobre el preu de la gamba, perquè recordo que ens va explicar el que és anar a pescar la gamba i, ja dic, va ser una transformació veure lo del preu, que sempre havíem penalitzat, en certa forma, com a car, no?
Sí.
Això, en fi...
És que anar a pescar gamba és molt difícil,
És molt complicat,
has
no?
Has de tenir... Bueno, complicat no, perquè és el nostre ofici, ho hem vist ja de petits, no? Però avui en dia necessites uns equipaments en els barcos que, per poder gaudir d'aquest producte, tant gamba com escamarlà, doncs estarà molt ben equipat... Sobretot aquí a Girona Nord hi ha molt de mal temps, necessitem una sèrie de maquinària, doncs una mica complexa, i això doncs val una fortuna poder tenir-se en els barcos. I bueno, sí, esclar, jo entenc que moltes vegades el consumidor, perquè jo també corro peixateries i vaig amb la meva senyora i m'hi fixo, no? Dius, ostres, esclar, per la gent que no coneix el tema pot dir, uf, aquest producte és car. Però realment, si poguessin venir un dia, una jornada, gaudir amb nosaltres, veurien que per agafar 25 o 30 quilos de gamba hem de portar uns aparells que dius, bueno, a quin preu té que sortir això, no? I clar, això precisament vam engegar un projecte que se'n deia pescaturisme, que malauradament ens ha costat molt engegar i no tots ho fan, perquè ens posen molts traves l'administració, sobretot la Marina Mercant, perquè la nostra idea era embarcar gent, com ara, per exemple, vostès, que poguessin venir a bord nostre i dir, miri, aquest és el nostre dia a dia. I de ben segur que canviarien la percepció del preu del peix. De ben segur. Perquè necessitem una infraestructura, com diuen avui dia els cunyers, no? Brutal, per poder agafar quatre peixos que dius, uf, si això ho hem d'aplicar, si el preu aquest l'hem d'aplicar a la infraestructura que ens fa falta, doncs realment no és tan car, no? I esclar, això no hem pogut acabar-ho d'engegar, aquest projecte, que esperem poder sortir en temps, perquè ens posen moltes traves, Marina Mercant, per embarcar tripulacions externes a la nostra embarcació. I tu dius, senyor meu, com pot ser això si, parlant del meu cas, tenim 6 persones a bordo, estan formades, fa de tota la vida que hi van, saben el que es fan, saben caminar per coberta, que diem nosaltres, i ens posen traves per portar 3 turistes, per ensenyar el nostre ofici, I després vas passar un baleret, que surten d'aquí les medes, i se'n van a Mallorca i veus un matrimoni amb 2 criatures que potser, doncs, no... Segur que, home, podria ser que n'hi ha, que estan ben formats, però la gran majoria, per les coses que veiem nosaltres, molt formats no estan, no? I dius, coi, coses d'aquestes de l'administració que esperem, mitjançant la federació, poder-ho solucionar i poder obrir el nostre món a tota la gent. Perquè jo sempre dic que el nostre món és un món molt desconegut, no? D'aquí ve que, a vegades, i és el que ens està passant ara, tenim manca de relleu generacional. I és un món molt desconegut perquè, per raó de la nostra feina, nosaltres sortim de matinada, tornem a la tarda i ningú ens veu. Un nen petit va al col·le i de ben petit ja veu el que és un flequer, un paleta, un fuster, no? El nostre ofici és desconegut, perquè és complicat. O vens a la tarda al moll i no has vist res, veus peix, però el dia a dia nostre no es coneix. I això és un hàndicap que estem patint des de fa molts anys, de que no som capaços de ser atractius per molta gent del carrer, que segur que molta gent, si provés el nostre món, doncs segur que li agradaria. Tot i que jo dic sempre que el nostre món és molt especial. O portes una mica de salitre a la vena o no aguantes, perquè, bueno, no vull dir que sigui molt dur, perquè totes les feines avui en dia són dures, però, bueno, treballem amb un mèdic, que el més fàcil és que el mèdic et es mogui cada dia, no? I has d'estar una mica, com diríem al nostre món, una mica bregats, no?, a la feina aquesta. Però, clar, si no tenim la manera de que vinguin a tastar-ho, doncs ho tenim complicat, que vingui gent.
No t'estic complicat. Nosaltres, la nostra complicació, senyor Abad, sempre és el temps.
Ja.
Això no té remei a la ràdio. I vostès tenen el problema del temporal o del clima, nosaltres tenim el problema del temps, i el nostre temps avui ha finalitzat. Li agraïm moltíssim la seva presència. Estem, com sempre que l'hem entrevistat, encantats. El felicitem per aquests càrrecs que va sumant de forma, sens dubte, molt merescuda.
Bueno, això és temporal, això. I... jo no podria fer tot això si no tingués un equip de pescadors al voltant meu que ajuden molt, perquè
el que fem, això sí, i aprofitant ja aquesta possibilitat, doncs, demanar-li que transmeti, doncs, aquest ànim i aquesta felicitació a tot el sector, i que continuï amb tot el nostre suport, i que és ben cert que els tenim sempre en el nostre pensament i amb el nostre agraïment. Gràcies per tot, senyor Abad.
A vostès per donar un ratet de veu al nostre sector, que ens fa falta, molt agraït.
Hem entrevistat el president del Comitè Executiu de la Federació Nacional Catalana de Cofradia de Pescadors, president de la Cofradia de Roses i president de la Federació de Pescadors de Girona. Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
Fins la setmana entrant, si igual.
Recordin que és un programa fet possible a la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els ha parlat Lluís Arter, tornem d'aquí 7 dies. Adéu-siau.